Per tercera setmana consecutiva, la demarcació de Lleida lidera la incidència acumulada setmanal de casos per cada 100.000 habitants de la Covid-19 a l'estat espanyol, segons les dades provisionals del Ministeri de Sanitat i del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Concretament, del 8 al 14 de juny es van registrar 12,65 casos per cada 100.000 habitants. Cada cop és menys? Sí, però som la província que més positius té per tercera setmana consecutiva. Això només és, no perquè ens preocupem, sinó perquè siguem conscients que hem de seguir mantenint les normes de seguretat, la distància física, la mascareta i evitar aglomeracions i rentar-nos bé les mans. Aquestes i altres notícies les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, sóc el Ricard Álvarez. Divendres, portes del cap de setmana, 19 de juny del 2020. Ara mateix ja, les 12:21 minuts, i ja fregant els 22 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ens en anirem cap a la redacció del diari La Mañana, a buscar el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez, perquè a part d'escoltar el seu Melo Malo, ens farà una radiografia de com està el món dels espectacles, dels concerts, de la música, que ja no tots són virtuals, ja comença a haver alguna cosa de manera presencial. I això també evidencia que les coses a poc a poc van canviant. I per arribar a la una, avui us presentaré a un nou músic lleidatà, un cantautor que s'ho fa tot, Escriu lletres, es fa la música. Ell es diu Manger, a nivell artístic és el Germán Rey, però ja t'avanço que no és desconegut del tot, que aquí ja havia estat a la ràdio, que ja havia tingut contacte amb el món de la música i que ara fa uns mesos doncs va iniciar la seva, bueno, la seva història en solitari. Molt bona pinta té la música de Manger. Te la presentarem a 3:15. A partir de la una, divendres de cine, amb la Laura González, ja saps, parlem de cinema, parlem de sèries, parlem del que estàs veient, del que pots veure a les plataformes de vídeo sota demanda, i també fem retrospectives. Avui ja t'avanço que tirarem cap enrere, però no per això vol dir que hagi de ser avorrit o pitjor que el que tenim ara, que ja saps que si una pel·lícula t'ha agradat, t'agradarà tota la vida i per tu és la millor del món, D'això i d'altres històries parlarem amb la Laura González. I a partir de 2:15, doncs l'Espai Groc. Ja saps que a l'Espai Groc parlem de cultura, parlem d'espectacles. Jo crec que avui podem començar a avançar ja dates de nous espectacles que ens hauran preparat tant al Teatre de l'Escorxador com a l'Auditori Municipal Enric Granados. També visitarem la Biblioteca Pública de Lleida per veure quines activitats ens tenen preparades. En fi, des d'ara fins a les dues, tot això és el que et fem des de COPE Lleida. Ja saps, som gent de Lleida i parlem per tu, que ens escoltes des de Lleida, des de la Seu d'Urgell Balaguer o des de Lleida mateix, però també ens pots escoltar des de tot el món, ja saps, a través de la nostra plana web, cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i allí mateix pots triar l'emissora de Lleida, el mateix a l'aplicació mòbil. 22 graus a la ciutat de Lleida, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats i la formació de núvols d'evolució diurna que deixaran xàfecs preferentment al Pirineu, on a més podran anar acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui pugen amb unes màximes de 27 graus a Lleida, capital i Balaguer, de 25 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i de 20 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà aquesta tarda variable fluix. De cara a demà dissabte esperem una jornada amb predomini de cels poc ennuvolats i amb núvols d'evolució diurna en zones de muntanya. S'esperen xàfecs a la tarda al Pirineu que podrien anar ocasionalment acompanyats de tempesta. Per últim, les temperatures demà pujaran amb unes màximes que arribaran als 30 graus a Lleida i a Balaguer, als 29 a Tàrrega, als 26 a la Seu d'Urgell i als 22 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Gràcies, Moisés. 12:25 minuts. Bona hora per conèixer la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Dos detinguts a Torregrossa per un cultiu interior de marihuana amb prop de 2.000 plantes. Els Mossos també els acusen de punxar la llum per endollar-hi les làmpades i equips d'aire condicionat per la plantació, que això ve sent una pràctica habitual. També ha aturat un tren de mercaderies perilloses entre Raïmat i Lleida per una avaria a la catenària. Renfe ha activat una locomotora de gasoil per retirar el comboi que s'ha quedat parat en un túnel i hores d'ara segueixen els treballs per reparar aquesta catenària per reactivar la circulació ferroviària en aquesta línia. I degut a les darreres pedregades, tempestes, etc, etc, Afrucat diu que les previsions de producció catalana de fruita de pinyol baixaran un 28%. Està parlant de les de tot Catalunya. Calculen que per primera vegada en més de 10 anys la collita de préssecs i nectarines no arribarà a les 400.000 tones. I això és degut principalment a les dues pedregades que hi ha hagut a les comarques de Lleida en els darrers 10 dies. Aquesta previsió de producció catalana de fruita de pinyol ha rebaixat en un 28%, segons l'actualització de l'àrea tècnica d'Afrucat, a causa d'aquestes inclemències en el temps d'aquest hivern i, sobretot, les darreres pedregades del mes de juny, principalment a la zona del Baix Segrià. Segons aquests càlculs, seria la primera vegada en més de 10 anys que la collita de préssecs i nectarines catalanes no arribaria a les 400.000 tones. Si es compleixen les previsions, la collita se situarà al voltant de les 350.000 tones, lluny de les 413.000 tones previstes al mes de maig. Tot i aquesta davallada, les empreses fruiteres afirmen que, tret de casos molt puntuals, està assegurat l'abastiment a les cadenes de distribució que ja tenen compromès el producte per a tot l'estiu. Agroseguro estima en uns 20 milions d'euros els danys de la pedregada de dimarts passat al Segrià, la majoria dels quals corresponen a fruita de pinyol, mentre en cultius herbacis són menors, segons les primeres estimacions de la companyia. Segons el director territorial d'Agroseguro a Catalunya, Xavier Joan, es tracta de la pitjor pedregada des del 2015 en aquesta zona mitja i baixa del Segrià, principal productora de fruita de pinyol del país. En una entrevista en una finca de Soses, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha assenyalat que Agricultura està avaluant les pèrdues, tot i que ha dit que l'afectació ha estat molt greu. Jordà ha assegurat que la conselleria vetllarà perquè s'agilitzin els peritatges i es facin correctament. I la Diputació de Lleida expressa el suport a la pagesia davant la campanya de desprestigi cap al sector agrari. És una cosa que ens avançava el president de Asaja, Pere Roquer, fa dues setmanes, després també de l'emissió d'un programa a la televisió pública catalana. El ple, a més, ha aprovat, ahir van fer ple a la Diputació de Lleida, van aprovar destinar 3,4 milions d'euros a les llars d'infants municipals i 901.000 euros a la teleassistència i ajuts socials. Ja veieu que en els darrers plens s'estan aprovant multitud de despeses destinades a l'àmbit social, del qual la ciutat de Lleida sempre ha demanat que se'l consideri segons la població que té i no segons el territori. No obstant això, no quan ho facin per infraestructures, on llavors sí, la ciutat de Lleida, doncs, se l'ha de considerar amb el que correspon dins de tot el territori de la província de Lleida. Però quan es parla de despesa social, que va de cara a les persones, doncs la ciutat de Lleida correspon a més del 30% de la població de tota la província i normalment el que es destina en tant per cent amb ajuts socials no arriba al 5%. Com dèiem al principi del programa, per tercera setmana consecutiva la demarcació de Lleida ha liderat la incidència acumulada setmanal de casos per cada 100.000 habitants a l'estat espanyol, segons les dades provisionals del Ministeri de Sanitat i del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. El mapa d'incidències acumulades per província i per setmana, de dilluns a diumenge, a partir de les dades individualitzades notificades a la Red Nacional de Vigilància Epidemiològica, constata que Lleida és l'única província de tot l'estat, l'única de tot l'estat, que té més de 9 o 10 casos per cada 100.000 habitants. Concretament, a Lleida, en la setmana del 8 al 14, que és la tercera setmana que estem per davant de tot el país, se n'han comptabilitzat 12,65 casos per cada 100.000 habitants. Aviam, anem a posar-ho sobre el paper i per entendre-ho això. És una dada alta? Bueno, això és relatiu. És més baixa que la de la setmana passada i més baixa que la de fa 2 setmanes i més baixa que la de fa 3 setmanes. Per tant, en aquest sentit, la tendència és bona. Ara bé, cada setmana, quan es fa el recompte de totes les províncies, és la més alta de tot Espanya. Per què? Ni idea. Ni idea. Però jo no puc més que recordar-te aquelles tres quatre normes. Una, la distància física bàsica, si us plau, que aquest matí m'he passejat per l'eix comercial de Lleida i de distància física, vaja, és que has d'anar fent un slàlom per esquivar la gent. Hi ha gent que no s'aparta ja per res, ja t'acabes tocant d'espatlla a espatlla. No costa res, eh? Pots sortir a passejar per tot arreu. No pots, has de fer-ho. Has de sortir a passejar per tot arreu, que et toqui el sol, que et toqui l'aire. Però aquesta distància d'aquests 2 metres que ens diuen, diguem que els carrers són molt grans, que no costa res. 2 metres. La OMS diu que si pot ser 3, millor. Bueno, tampoc ens hem de posar a l'extrem. 2 metres. Mascareta. I ben posada. I ben posada, si us plau. Perquè m'he creuat... És una prova personal, eh? Això és la meva experiència d'avui, d'aquest matí a 11:15. Pel·leix comercial. M'he creuat amb multitud de gent sense mascareta. Però és que després dels que porten mascareta i la porten mal posada em refereixo o per sota del nas o per sota ja de la boca, directament. Que ja m'explicaràs. O sigui, jo per portar una mascareta a la barbeta o a la front, o sigui, jo per això ja no me la poso. Que sapigueu que amb aquesta nova normalitat no portar mascareta és objecte de sanció econòmica, de multa. Però portar-la mal posada també. És a dir, mira, saps què? És que a mi em molesta molt portar-la al nas i a la boca, me la poso a la barbeta i si em paren li diré, ai, sí, mira, que m'havia descuidat. Això és multable, també. I ho ha de ser, perquè no té cap mena de sentit que et posis una mascareta i no et cobreixis nas i boca, que al final és el principal punt d'infecció d'aquest coronavirus que causa la malaltia de la Covid-19, que la demarcació de Lleida ens ha deixat 238 morts segons dades oficials. Les extraoficials o les aoficials, les paral·lelament oficials, per entendre'ns, ens parlen de més de 400 a Lleida. Mascareta, s'ha de portar. Que és incòmoda? Evidentment. Evidentment. Jo sóc el primer. Si ets calorós, com jo, per exemple, doncs les passarem canutes, amb perdó, aquest estiu. Però s'ha de portar. I penseu una cosa, ja no només pel teu propi, la teva pròpia seguretat, pel teu contagi, que si convius a casa amb d'altres persones i t'han contagiat, fins que passis a tenir símptomes, i llavors ja t'aïllin, tu segueixes contagiant els demés, que això ja s'ha comprovat científicament. Hi ha un estudi que va sortir ahir que diu que el 20% dels nous contagis, el 20%, es realitzen a les llars, amb les persones amb les que convius, persones que s'han contagiat i no ho saben, evidentment, i acaben contagiant amb la gent amb la que conviuen. Per tant, ull a tot això. En fi, obrim la plana local. L'Ajuntament de Lleida adverteix de sancionar un fons d'inversió si no atura el desnonament de dilluns a una família vulnerable. L'Ajuntament li exigeix que faciliti l'oferta de lloguer social perceptiva tal com marca la llei als grans tenidors. A tot això, la APAC, la plataforma d'afectats per la hipoteca, denuncia que l'Ajuntament de Lleida farà fora de l'alberg una 30 de persones quan acabi l'estat d'alarma. Critiquen que la nova normalitat d'Esquerra Republicana a la Paeria és tornar a deixar famílies al carrer. L'Ajuntament ha contestat i diu i nega que es deixi cap usuari de l'alberg Jericó al carrer, com ha denunciat la PA. Des de la Paeria asseguren que es fan molts esforços per oferir allotjament a les persones més vulnerables. Bueno, sigui com sigui, al final, dilluns, que serà dia 22, veurem si deixen al carrer gent o no deixen al carrer gent. Perquè al final l'Ajuntament el que ha contestat és que fan molts esforços, el qual no vol dir si arriben a tots o no arriben a tots. De moment van haver d'habilitar la meitat del pavelló 4, a part del pavelló 3, per tot el tema de sense sostre. I no deixa de ser una mesura en la qual es vanagloria l'Ajuntament dient, escolta, mira què hem fet, per mi és un pegat, i mal fet, i mal fet. Hem tingut tot un any per pensar això. Qui diu tot un any diu 10 anys hem tingut per pensar, i qui diu 10 diu 20 o 30, perquè és que això no és nou. I això és una cosa que ja havíem de tenir prevista, estudiada i executada, i executada. Per tant, ja cal que ens comencem a posar les piles per treballar per l'any vinent, que un any passe volant. I el mes de maig arribarà, o a l'abril, abril i maig, i tornarem a tenir el problema sobre la taula. I com ja vam dir, no se soluciona tot obrint pavellons i ficant llits per allí, com si fos una zona on hi ha hagut un terratrèmol o, una, o jo què sé, un... M'enteneu? Quan hi ha un problema a nivell de natural que s'ha de refugiar la gent, es posen així, amb un pavelló. Doncs home, aquesta no és la manera, diria jo. Això és en plan emergència, però és que això no és una emergència, perquè això és un tema que ja sabem fa molts anys, molts anys, i no em val, és que estava a l'oposició. Ja ha passat un any, i en un any es poden fer moltes, moltíssimes coses. No deixem el tema de la Covid-19 perquè l'estudiantat de la Universitat de Lleida podrà accedir a ajuts per mitigar els efectes econòmics de la Covid-19. I passem a parlar del territori allau de sol·licituds per implantar parcs solars en terrenys agrícoles de l'interior del país. El territori es debat entre els riscos per al futur de l'agricultura i l'avantatge de tenir uns ingressos garantits. Això és la segona part d'una cosa que ja va passar. I ja sabem com va acabar. Van tancar l'aixeta dels ajuts, plaques solars abandonades per tot arreu. Espero que ara ho hagin fet d'una manera més sostenible, perquè si la gran solució és dono diners públics perquè implanteu plaques solars i després això no ha de ser rentable, si et retiren l'ajuda, és que està mal feta. És que està mal feta. I aquesta sí que l'acabem pagant tots. I un cop s'acaben les ajudes, escolta, si és que hi ha molta gent que va fer negoci amb ajuda pública, no es tracta d'això, es tracta de fer el món més sostenible, d'implantar la generació fotovoltaica i que sigui rentable per la gent que ho faci, evidentment. Però a cop de diner públic no és la manera. Per cert, un darrer apunt. Les presons catalanes estan entre els centres penitenciaris europeus que més presos han alliberat per la Covid-19. Un informe del Consell d'Europa constata que un 17% dels reclusos a Catalunya s'han beneficiat d'aquesta mesura. O sigui, el 17% fora, va, com sigui. Però és que la de Lleida, la de Ponent, el centre penitenciari de Ponent, té 58 reclusos perillosos, que és la xifra més elevada de Catalunya. Ens ho deien els funcionaris de presons quan els vam entrevistar, que la de Ponent és la més vella i la que està més per sobre de les seves capacitats. El trasllat de presos d'altres centres penitenciaris ha fet que aquesta xifra de reclusos perillosos s'hagi duplicat a l'habitual. De fet, actualment hi ha 664 interns, 58 més que fa un any, i per sobre del seu límit teòric. Després passarà el que passarà i llavors tindrem el problema. I el curiós d'això és que mai tindrà la culpa ningú. En fi, va, anem a buscar bones notícies. Ho fem acompanyats de la música dels Stones. I si posem els Stones, els Rolling Stones, amb el I Can't Get No Satisfaction, ja saps que és divendres i que ens n'anem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues no se puede decir que esté bien.
Bueno, pero tampoco mal.
No, pero no me gusta nada lo que está pasando.
Vaya.
Pero menos mal que podremos empezar a respirar ya, porque empieza a haber un poquito de música en vivo, aunque sea acústico y aunque sea no pudiendo disfrutar de una gran vida social.
Bueno, eso lo decía yo, que hoy Andrés seguro nos iba a explicar que ya no todo es virtual, que ya hay cosas presenciales y que esto sí que definitivamente denota que está, bueno, poco a poco, y no como nos gustaría, pero un poco de cambio, ¿eh?
Un poco de cambio, pero fíjate que podríamos estar disfrutando este fin de semana del Caliqueño Rock,
sí,
que se hubiera estado celebrando, y nos tenemos que quedar en casita.
Ya.
Porque, mira, porque es lo que hay. Pero de todos modos ya han anunciado fechas para el año que viene, y será el día 23, 24, 25 y 26 de junio, aprovechando el puente de San Juan. Se va a intentar mantener el mismo cartel de este año, que había bandas como The Addicts, Sociedad Alcohólica, Los Chicos del Maíz y, bueno, y el sorpresivo Albert Pla, que también estaba como cabeza de cartel. Y bueno, y si no, como no tenemos el caliqueño rock, pues tendremos que conformarnos con el Azkena Rock Festival, que este año era el dilema, porque yo quería ir a la Azkena porque actúa a Susi 4, que es una de mis divas de los años 70. Y pues claro, tenía el caliqueño, tenía la Azkena Rock. No, pues la Azkena Rock se puede seguir este fin de semana, pero a través de internet.
Bueno, no es lo mismo, pero bueno.
No es lo mismo, además que no será con el cartel, con la Susi 4, con Iggy Pop, la Patti Smith y los Offspring.
Claro.
Sino que será una selección de actuaciones históricas grabadas a lo largo de los 19 años de vida del festival.
Oye, qué cartelazo, por cierto.
Sí. La Azkena es uno de los festivales de rock más importantes.
Vaya.
El Viña Rock es el más importante a nivel de rock español, y el Azkena Rock es uno, para mí, tal vez el más importante a nivel de rock internacional.
Sí. Más
que el BBK Live de Bilbao, que estaba muy bien posicionado, pero ahora se ha ido por derroteros muy raros, con una música extrañísima y con mucha electrónica, que eso para mí no paso, o sea, paso.
Que no, vamos.
Que no.
Hombre, estoy mirando ahora el cartel, como decías, Iggy Pop, Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, Susi 4, bueno, y un montón más, es un cartelazo, de hecho. Bueno, a ver si lo mantienen. Veo que tienen fechas para el 2021 ya, 17, sí. 18 y 19 de junio. No sé si van a poder mantener el cartel, pero bueno, es un cartelazo,
Bueno, si no se nos muere alguno de ellos, porque ya hay algunos que ya tienen cierta edad, pero bueno.
Bueno.
Pero esperemos que no. Además, es un festival donde acuden muchos leridanos.
Sí.
Nos encontramos muchas veces por allí.
Muy bien. ¿Qué más?
Mira, tenemos a Antonio Herreros, que es un poeta y compositor y músico de Vilaseca, pero que lleva 15 años aquí en Lleida, que así es finalista de un concurso internacional de radio convocado desde Costa Rica. Ha colocado un par de canciones suyas, El Cerdito Florentino y 50 Primaveras, y ha sido seleccionado de los 23 finalistas entre 17.000 propuestas. Bueno, entonces hacen emisiones durante 10 semanas y hay un jurado y, bueno, ya veremos a ver cómo está, pero que tenga mucha suerte.
10 semanas, pero bueno, es largo.
10
eso,
semanas, claro, 23, dos canciones cada uno, pero... Claro. Y hablando de internacionalidades, ¿quién mejor que no? La Duaina, que no tuvo suficiente con dos festivales que ha estado en... Dos festivales que ha estado en
Alemania.
En Boll y en Bremen. Y ahora este fin de semana, pues está en Manchester.
Sí, lo vi. Me mandó un mensaje y pensé, caray, oye, le ha cogido el truquillo esto ahora y venga,
Bueno, el truquillo. Además que abrió el festival de Bremen de la semana pasada, abrió con una canción de homenaje a Pau Donés.
Sí, muy bien.
Porque, claro, como parecía, también vivían en el Valle de Arán y,
sí.
Y el hijo, la hija del Pau Donés va al mismo colegio que su hijo, vamos.
Sí.
Y le ha dedicado una canción que no tenía título, que está hecha a base de los títulos de las canciones de Jarabe de Palo. Y al final ya tiene título, lo ha elegido entre las muchas sugerencias, ha elegido la del Pet Mu, que es el batería de los Blind Point, y se titula finalmente Una sonrisa entre las estrellas.
Bueno, pues me gusta mucho,
Sí, está muy bien.
Muy bien, Andrés.
Tenemos más cosas,
venga.
Los Blind Point despiden el confinamiento con una versión de Megadeth, el Symphony of Destruction. También tenemos a los Callejón Canalla, que han vuelto a viajar a sus inicios del primer disco, con Falta Publicidad, con otra canción que también han lanzado por las redes, que se titula El Tren de Febrero. Que Disidencia cumple 25 años con un álbum doble y estará en el Addictis Fest de Tárrega en octubre. Que ya tenemos fecha también, que fue aplazado el 4 de abril y se hará el 24 de octubre en Tárrega. Y que Alcarrás reúne a cuatro bandas en un concierto el próximo 1 de agosto, ya lo diremos claramente. Estarán los Lobotomics, Ansiolíticos, Rap Penades y Víctimas de la Sociedad, que fueron finalistas del Pepe Marín del año pasado.
Vaya.
Y otro toquecito es que el All Roaster Music Fest, que no se iba a hacer, pues al final han despertado del letargo y hacen durante todos los domingos del mes de julio, harán un sesión vermut con un artista y un pinchadiscos.
Muy
bien. Y finalmente el Fil del Mestre, que está este fin de semana en el Café del Teatre. Las entradas para el sábado ya están agotadas y el domingo hará otro concierto a partir de las 8 de la tarde.
Muy bien, pues rápidamente nos vamos al Melo Malo. Ya sabes que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana y oírlo, pues en exclusiva lo tenemos aquí, Andrés Rodríguez, cada viernes. A ver, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana, Andrés?
El Boletín Oficial del Estado ha publicado sin demora el Real Decreto de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que regirán a partir de este domingo una vez finalice el estado de alarma. Entre esas normas obligatorias destaca el uso obligatorio de mascarillas para mayores de 6 años cuando no se puedan mantener las distancias bajo multa de hasta 100 euros. Esto me recuerda un disco de Rosendo, que lo dice bien claro: veo, veo, mamoneo. Si en plena cresta de la pandemia, el pasado marzo, no eran obligatorias las mascarillas, según parece, porque no había suficientes y para que no cundiera el pánico, ¿por qué ahora todos tenemos que ir disfrazados de bandoleros cutres por las calles? Antes eran mascarillas y ahora son más carillas, más caras. La respuesta la tiene una de las ministras que ha dicho que con todos los proyectos de fabricación nacional de mascarillas que se estén impulsando en España se llegarán a fabricar más de 100 millones de mascarillas quirúrgicas al mes, aunque no especifica a qué precio. El negocio está servido. Si cada unidad cuesta cerca de un euro, ¿qué presupuesto deberán destinar las familias cada mes a una pamplina como esa, cuando investigadores expertos han demostrado que ese dichoso virus con corona que nos está matando no se propaga al aire libre? ¿Por qué antes no hacían falta y ahora sí? No hace falta ser un erudito para conocer la respuesta. Hay que recaudar para que esos políticos que nos tienen como marionetas no solo pasen de bajarse el sueldo para ayudar a la comunidad, sino que encima con recochineo se lo sigan subiendo. No sea este paso donde iremos a parar. Braguitas blanco y negro, ligueros de color, cerrado por descanso, derecho de admisión, billetes de ida y vuelta, multa de circulación y no lo entiendo, cantaba el bueno de Rosendo al frente del Leño. De forma paralela se ha desarrollado una mascarilla reutilizable y reciclable que admite diferentes filtros y lograr los grados de protección para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios ante posibles rebotes. Corre, corre, que esto resulta más que sorprendente. Todo lo que está pasando nos pone entre las cejas las ganas de que tire la toalla, pero no solo uno, sino todo ese séquito que nos hace gritar qué desilusión. Tras unos meses de confinamiento con el ambiente en calma, ahora hay que cantar frena velocidad, que no lo entiendo, oye. Oh, yeah.
Toda la razón, ¿eh? Esto va a ser un negocio y va a ser lo de la canción, el título de la canción.
Veo, veo, mamoneo.
Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Ets la màgia que espanta els mals del meu món. Et mous a 440 cops per segon. Llit de casa, l'àvia, son un tio amb barba. Desespero mentre espero la vida t'arregeix.
Si tens bona oïda, hi ha gent que té molta facilitat amb això, eh? És igual que qui veu cares i se n'en recorda tota la vida, hi ha qui escolta una veu i ja li queda per tota la vida. Et sonarà aquesta veu perquè no és nou al panorama de la música, tot i que des de fa doncs un temps va començar a volar sol, va començar a iniciar la seva carrera en solitari. I avui anem a conèixer els seus plans de futur i bueno, saber d'on ve. Ell és el Germán Rey. Germán, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Bueno, és el Germán Rey. A nivell de nom artístic el podeu conèixer ara com a Manger.
Sí,
que ja sé d'on surt, eh? Si vols m'ho expliques, però jo crec que sé d'on surt, eh?
Sí, si fas Germán Manger és com les síl·labes, agafes la segona, diguéssim, la segona síl·laba al principi i la gires i ja està.
Bueno. Sí. Germán, com estàs?
Molt bé, home, molt bé, Ricard.
Bueno, com us deia, el Germán, jo la darrera vegada que vaig parlar amb ell era el líder del grup Enzel, que, escolta, com sempre van venir aquí a la ràdio a presentar el seu primer treball, i quan van venir a presentar el segon, jo no ho sabia, em van venir i dic, i el Germán? Diu, no, el Germán no hi és. El Germán no hi és. Dic, com que el Germán no hi és? Què va passar, Germán?
No, doncs justament amb el segon disc, doncs vaig sentir que ja era una cosa que sempre m'havia rondat pel cap i que tenia ganes de fer el meu propi projecte, uh-huh. les cançons a la meva manera, i això, doncs, més o mateix pintar un quadre un sol, que quatre o cinc persones, uh-huh. o sis, si el meu productor, i a vegades en què encaixes més amb els gustos, i ja està. I a vegades en què encaixes menys. I va arribar un moment en què, a partir del segon disc, doncs ja no em sentia tan... No em sentia prou motivat com uh-huh. per continuar, i tenia aquest coquet intern, i em pesava més que l'altre, i em va doldre moltíssim, i entenc que segurament amb ells també, i me'ls estimo molt, però la cosa va anar d'aquesta manera, bueno. I ara, per sort, van trobar el Jos Racero, el nou cantant, i han pogut continuar, i jo també, i perfecte, ja bueno, està, d'aquesta
això,
manera.
Bueno, això diu molt, d'un artista, Germán, és a dir, al final... No et pots seguir traint, no? I, o sigui, tu mateix saps el que sents a dins, per tant, bueno, et pots enganyar un temps per entendre'ns, o pots esperar a veure si la cosa, però arriba un punt que dius, escolta, o faig el que vull o oblido, i oblidar somnis és un problema.
Sí, correcte, sí, era una cosa que abans de començar amb Enzel jo ja tenia present i m'ho deia: has de fer coses teves, has de fer coses teves. I a vegades per només és la falta de posar-t'hi, no t'hi acabes posant del tot, i per dir alguna cosa, t'agrada la música i et deixes portar i ho fas a gust, i amb en Déu vaig estar super content, i a més vaig aprendre moltíssim, i va ser una experiència que no sé si mai la tornaré a repetir, perquè vam fer coses molt xules, uh-huh. i ara doncs és una etapa diferent en què doncs segurament, doncs naturalment, com que ho faig al meu gust, doncs em sento més satisfet amb mi mateix, és així, i ja està.
Bueno, busqueu-lo a les xarxes, es diu Manger Music, i hores d'ara has publicat el teu canal de YouTube i a l'Spotify. Recordo que a l'Spotify el podeu escoltar de manera gratuïta i legal, que això...
Correcte.
No, és una cosa que hem de recalcar, que la gent de vegades es pensa que els artistes treballeu de manera gratuïta. Doncs a l'Spotify és una eina, a les plataformes digitals de streaming, que pots escoltar-ho de manera gratuïta legalment, o si no, el canal de YouTube, que ens acaba de presentar, de fet aquesta passada mitjanit ha sortit ja el teu tercer videoclip, el tercer single ja.
Sí, ha sortit Fas de Mirall, i no res, està penjat al YouTube, uh-huh. i res, el primer va ser El Pilot, la segona Màgia, i ara Fas de Mirall, uh-huh. poc a poquet, anar sumant, anar traient fillets petits.
Guanya la ira, es vesteix de guspira, perquè tot ho encén i surto perdent. Després me n'adono, si puc em perdono, quan a través teu miro dins meu. Mai està en l'altre...
Fas de Mirall, aquesta que escoltem, està recent treta del forn. Germán, escolta, el tema de l'aturada forçada aquesta del coronavirus i tot plegat, no sé si us ha anat bé o t'ha anat malament.
A mi personalment no m'ha anat malament perquè no tenia cap gira programada, val? I vaig triant les cançons i tal. La part que sí que ha anat malament és que no he pogut assajar el que voldria amb els dos companys, amb el Joan i el Jordi, que m'acompanyaran pels directes, i però bueno, com que no teníem res programat i encara necessitem assajar més, doncs aquest temps ja ens va bé per dir alguna cosa.
Clar. Hores d'ara, com has dit, tens El Pilot, Màgia, Fas de Mirall, suposo que estàs treballant... Tots els temes són teus, eh?
Sí. He fet jo la lletra i la música.
Lletra i música, molt bé.
Sí, tot complet, i el que passa que pel tema de la producció i per la gravació, doncs vaig anar amb un productor, amb l'Aleix Iglesias, i diguem que entre els dos vam fer la producció, que és, per dir alguna cosa, el maquillatge i el vestit.
Sí.
Però la carn i els ossos són meus, sí.
Hores d'ara, amb aquests darrers tres mesos, t'han sortit idees per escriure o què?
Alguna coseta, però no... És a dir, moltes coses em passen pel cap, però jo soc d'aquelles... No sé, ja l'has sentit, per exemple, Jorge Drexler, vaig sentir que ho explicava una vegada, que ell no és un tio que està tot si està de gira, pues està escrivint sempre i tal. Ell necessita un temps i dir, pues ara em poso a escriure cançons. I a mi també m'ha passat això. Vaig estar tot l'any passat fent-ho i ara doncs sí que n'estic fent una per casa, però no, no tinc aquella falera prolífica d'escriure temes i de rellotge. De... Sí que tinc idees al cap, de coses, però sí, no. Sí. Potser se m'han acumulant i potser dintre d'un any dic, pues vinga, va, ara em torno a posar a escriure. I llavors ho faig, però... I ho dic d'aquesta manera, vaja.
Acabes d'alliberar, com dèiem, aquest tercer single, que és el que escoltem. Ho podeu, ja ho sabeu, a l'Spotify, de manera gratuïta i legal, i si no, al seu canal de YouTube, busqueu manger.music i teniu alliberat d'aquí ja aquest tercer single, tercer videoclip, on podeu veure el Germán. Per cert, Germán, escolta, els teus plans de futur immediat, per entendre'ns, és seguir fent temes fins a arribar a un primer disc?
Sí, els temes els tinc ja gravats i ara els aniré traient poc a poc, no? I n'hi trauré un parell més segurament amb videoclip i en forma de single, per dir alguna cosa. I després pot ser que ja pengi tot el disc sencer a les plataformes, sí. Sí.
Ah, caram.
No sé, això entre dos mesos, tres, no sé, més o menys. Sí.
Navegant cap enlloc, tard o d'hora, es distreu el pilot.
T'he de dir, Germán, això mira, t'ho dic així en directe, però saps que t'ho he dit també per missatge. A mi, de moment, i mira, el tercer, l'acabo d'escoltar avui, m'encanta la teva feina, m'encanta la teva música, és a dir... Val, que de moment només hem escoltat tres, però m'agrada moltíssim.
Que guai.
Escolta, tu quins són els teus influents?
No ho sé, així em ve... Jo reconec que la meva influència sempre ha sigut de música anglosaxona, és a dir, en anglès. D'aquí a Catalunya m'agraden molts grups, m'agraden els Manel, el Masoni, el Pau Vallvé, jo què sé, Sant Fossecs, m'agraden, però sempre he sigut molt fan, jo què sé, doncs de Radiohead, de Rem, del Bon Iver també m'agrada molt, el James Blake ara m'agrada molt, i segurament això es nota, es nota d'alguna manera amb la producció i amb l'estil del que estic fent, no? Segurament.
Jo us ho dic de veritat, i a més avui en dia, i la manera que el Germán ens ho distribueix, ho podeu gaudir de manera gratuïta i legal al seu canal de YouTube, busqueu manger.music o a l'Spotify, busqueu Manger, i doneu-li una oportunitat. Només és això, escolteu un parell de vegades i veureu com us enganxa. Vull dir, jo els altres dos singles els vaig tenir gairebé una tarda en bucle. I de veritat que no et canses d'escoltar-ho. Per tant, el tema del disc, suposo que no hi ha dates, no, encara?
No hi ha dates, no tinc data de llançament, bueno. Però tinc moltes ganes de compartir-ho i quan estic, bueno, ara hi ha només tres cançons, però quan hi hagi cinc o sis o tot el disc sencer, espero que la gent, això que dius, no?, si passi una tarda escoltant Manja.
Que sí, de veritat, doneu-li una oportunitat, vull dir que a més el Germán t'ho posa molt fàcil, o sigui, més fàcil que això és impossible. Escolta, Germán, el proper dia et torno a trucar quan treguis un altre videoclip, un altre single, i parlem de la teva faceta d'actor, de la teva faceta dels videoclips, perquè, bueno, aviam, un diu, escolta, jo sóc artista, jo escric, jo composo, però clar, posar-se davant d'una càmera és una altra història, vull dir, això no
sí, que és veritat, sí.
Inicialment no vem el pack.
No, però sé que al teatre m'agrada, n'havia estat una mica, i em vaig llançar a fer això, que és una cosa que, dius, ostres, és deixar-se anar i ja està, no?
Bueno.
Que,
bueno, ja m'ho explicaràs, que a mi em costa molt.
D'acord.
Germán, escolta, que ha estat un plaer tornar a parlar amb tu i tot una sorpresa molt agradable conèixer la teva música. Manger, busqueu-lo, de veritat. Però en tornarem a parlar aquí, Una abraçada, Germán.
Una abraçada molt forta, Ricard. Merci. No tinc gens
assumit. Busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una. Després hi tornem al migdia. Tenim el divendres de cine amb la Laura González. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Ministerio de Sanidad tiene previsto actualizar a esta hora el registro de fallecidos. Lleva 12 días quedando en evidencia porque las comunidades autónomas sí informan de muertos y, en cambio, Desde el 7 de junio el registro oficial del Ministerio sigue congelado en 27.136 personas. Sin ir más lejos, ayer Cataluña contabilizó 11 muertos, Madrid 4, al igual que Aragón y Castilla-La Mancha, los 4 en la provincia de Albacete. Castilla y León 1, Andalucía 4. Así ha sido durante las dos últimas semanas y Sanidad no lo ha tenido en cuenta. A la espera de conocer cuántos muertos reconocen ahora, que nadie espere que vaya a ser el dato real. Fernando Simón dice que serían unos 1.000 más. El cálculo oficial se situaría, por tanto, por encima de los 28.000, pero seguirá lejos de los 43.000 fallecidos que contemplan los registros civiles y el Instituto Nacional de Estadística. A la espera de esa comparecencia de DJ y de Fernando Simón, atentos a esta operación que salpica directamente algo muy sensible como es la seguridad sanitaria. Desde el Ministerio de Sanidad nos vienen pidiendo responsabilidad a los ciudadanos para que nos protejamos con las mascarillas, con el resto de recomendaciones. En cambio, la cadena COPE te viene contando desde primera hora la falta de control sobre algunas empresas encargadas de gestionar los residuos de los hospitales y que están siendo investigadas. Es un sector que mueve mucho dinero público y la Guardia Civil está comprobando numerosas irregularidades. No se está controlando lo suficiente para que el material de desecho, guantes, mascarillas, jeringuillas, en muchos casos contaminadas, infectadas, termine en los centros de tratamiento de residuos autorizados. En toda España la Guardia Civil ha detenido e investigado a un total de 44 personas. ¿Qué más sabemos a esta hora, Juan Baño?
No solo los vertederos, Antonio, donde son arrojados y las condiciones que violan cualquier norma básica, como tú decías, de seguridad, sino la recogida y el transporte de ese material. Muchas veces se hacía en vehículos que no cumplían con la normativa, mezclando unos residuos de alto riesgo, como pueden ser lo que tú comentabas, viales, jeringuillas, mascarillas, con otros que no lo son, violando las normas de seguridad sanitarias más básicas y exponiéndolo a una difusión incontrolada del COVID-19. Y eso en un negocio tan lucrativo como el de la basura. Escuchamos a la sargento Ana Prieto, del Seprona.
Los gestores de residuos estaban omitiendo medidas de seguridad importantísimas en este tipo de residuos que son tan contagiosos. Los residuos carecían de envases adecuados y ello suponía también un ahorro económico, con lo cual hace suponer un enriquecimiento ilegal a esos gestores.
Como tú decías, hay 44 detenidos e investigados. Se han denunciado 184 infracciones en unas 500 inspecciones que han afectado hasta ahora a unas 300 centros o empresas encargados de esa gestión sobre las basuras. Las comunidades con más hechos denunciados: Cataluña, Baleares, Madrid, Valencia, Castilla y León, Andalucía o Canarias.
Tenemos una última hora. La Guardia Civil ha detenido al hombre que aparece en un vídeo disparando contra fotos de miembros del gobierno. Es un exmilitar que vive en Málaga, Carmen Cerván.
La Guardia Civil ha detenido al autor de los disparos en la Cala del Moral, en la costa oriental de Málaga. Se trata de un exmilitar que hoy es taxista y al que se relaciona presuntamente con movimientos de la ultraderecha. Los investigadores confirmaron que el lugar en el que fueron grabadas las imágenes de ese vídeo que se ha hecho viral era una galería de tiro de una armería deportiva de un polígono de Málaga capital. En las imágenes se puede ver a ese hombre disparando contra fotografías de miembros del gobierno como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Ya ha sido detenido.
Destacamos ahora que el Corte Inglés ha mejorado su beneficio neto en un 20% con unas ventas de 15.261 millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, esa cifra de negocio con la que el grupo El Corte Inglés cerró el año 2019 supone un 1% más que el ejercicio anterior. Y es que el grupo Corte Inglés cerró el pasado ejercicio con una evolución positiva, tanto en su cifra de negocios como en el EBITDA y beneficio neto consolidado, que fue de 310 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación superó los 1.097 millones, un 5,4% más que el ejercicio precedente. ¿Qué supone esto? Pues unos buenos resultados que han permitido al grupo reducir la deuda en 638 millones de euros. La han dejado a 29 de febrero de 2020 en 2.729 millones. Esta fortaleza financiera con la que el grupo El Corte Inglés cerró el 2019 le está permitiendo afrontar el importante impacto que está teniendo la crisis del coronavirus en las ventas del grupo, que ya ha reabierto todos sus centros y tiendas.
En la pelea por la Liga, el Real Madrid cumplió y hoy le toca de nuevo el turno al Barça. Luis Munilla.
Se vuelve a colocar el Real Madrid, Antonio, a dos puntos del Barça después de la victoria anoche 3-0 ante el Valencia, con dos goles de Benzema y otro de Asensio en su regreso 11 meses después. También ayer Alavés 2, Real Sociedad 0. Y hoy, en efecto, comienza la jornada 30 y la presión pasa al FC Barcelona, que tiene un duro escollo esta noche en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Informa desde el hotel del Barça Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de llegar el Barça a la 1:00 de la tarde, ha aterrizado a las 12:25 y a la 1:00 de la tarde ha llegado en dos autobuses en la avenida Diego Martínez Barrio, a un kilómetro más o menos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Vienen todos, no hay novedad. Viene también el presidente Bartomeu. Recordemos que son bajas Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Los últimos en bajar del autobús han sido Leo Messi y Luis Suárez.
Hoy tiempo de juego desde las 7:30, porque a esa hora comienzan el Granada-Villarreal y el Mallorca-Leganés. Del Atlético de Madrid-Valladolid de mañana, ha dicho hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que si la afición del Atlético quiere recibir mañana al equipo junto al estadio, que lo haga con mascarilla y con prudencia. Y sigue la fase final de la ACB con tres partidos. A las 3:30 Bilbao-Juventud, 6:30 Unicaja-Barça y 9:30 Baskonia-Canarias.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del migdia de Lleida a través de les freqüències de la cadena COPE que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida i a través de la nostra plana web www.cope.es, emissió en directe i tria l'emissora de Lleida. També et pots descarregar de manera gratuïta l'aplicació al teu mòbil i des d'allí també emissió en directe tria l'emissora de Lleida. Per sobre dels 22 graus a la ciutat de Lleida, el que farem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica. Estem a divendres, a portes d'un nou cap de setmana, 19 de juny del 2020. Després parlem de cinema, avui a mode retrospectiu. Gaudireu, com sempre, amb la Laura González. I a partir de 2:15, a l'Espai Groc, doncs ja saps que parlem de moltes coses. I avui ja podem començar a parlar, suposo, parlarem amb la Marta Salla des del Teatre de l'Escorxador, d'activitats de cara a l'estiu amb noves dates i també nous procediments per comprar o retornar entrades, les que ja tinguessis comprades, entre d'altres coses. També visitarem la Biblioteca Pública de Lleida i parlarem amb la seva directora, amb l'Antònia Capdevila. Abans, però, no sé si és aquesta nit o demà que entrem a l'estiu, almenys aquest, el de les estacions, el del calendari, meteorològicament parlant, no sé si és més tard o abans, però entrem a l'estiu i veurem si les previsions meteorològiques ens diuen que el temps també acompanyarà l'entrada d'aquesta nova estació. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tu que ho saps? Concretament, sí. Quan entrem a l'estiu?
A les 23:44, és que gairebé ja a la mitjanit de demà.
De dissabte a diumenge entrem a l'estiu.
Exactament. Val. I justament sembla que farà un canvi de temps. Ara tenim els cels molt tapadots. Jo diria que gaudeixen del dia d'avui, perquè fins ara hem tingut les temperatures molt frenades, hem tingut les temperatures una mica més de 3 graus per sota de les normals, sobretot les temperatures diurnes i les màximes de la tarda. Estos 26-27 graus dels darrers dies ja no es tornaran a repetir. S'enfila la temperatura a partir de demà dissabte, que encara no serà una gran enfilada, fins als 30 graus a la ciutat de Lleida i la plana de Lleida, fins als 22-23 graus al Pirineu, però a partir de diumenge s'enxega la torradora sahariana i tenim temperatures per damunt dels 25 graus o més fluixes a la Vall d'Aran i al nord, al Pirineu de Lleida, i per damunt dels 32-33 fins a 34 la propera setmana. És a dir, que gaudeixen de l'ambient que n'hi ha tan suau avui, que es podia passejar un amb 20-22 graus per la ciutat de Lleida, en una vegetació exuberant a tota la meitat sud de Lleida, també en la nord, però que no és tan freqüent a la plana de Lleida aquests paisatges tan verds. Val la pena gaudir-los el que queda del mes de juny, perquè després ve la sequera i vamos, se tornarà a engroguir tots els paisatges. Hem de dir que s'han d'analitzar el número de dies de pluja, i clar, si comptem tota la pluja, fins i tot el dia que ha caigut quatre gotes, pues el 43% dels dies del que portem d'any ha plogut una miqueta, Lleida, encara que sigui inapreciable.
Sí, quasi ve la meitat,
Això és una cifra monstruosa.
Sí, sí.
I el 19%, gairebé el 20%, ha plogut més d'un litre cada dia. Són molts dies de pluja, no ha hagut molts dies de molta pluja, només un dia de més de 30 litres al mes de gener, quan va passar el temporal Glòria, que, doncs, però ha hagut molts dies que ha anat sucant, ha anat caient pluja, i aquesta pluja ben aprofitada, exceptualment els dies de la pedregada, com aquest del passat dimarts, que va ser terrible, on va pedregar, però ha fet, ha caigut moltíssim, fins a 350 litres, que normalment és el que cau en un any, els han caigut durant el que porten d'any. Una primavera molt plujosa, i ara ve la remuntada. Bueno, avui s'han d'obrir clarianes.
Vinga, a veure.
Avui s'han d'obrir clarianes, ja tenen que estar obrits entre les 2 i les 3 de la tarda, ja de lluir el sol i enfilar-se a 26-26 graus la temperatura. I a partir de demà comença la remuntada i comença el temps d'estiu, que notarem més la setmana que ve.
Les previsions de llarg termini, aquestes que a tu no t'agraden, però bueno, que surten els divendres, que ens parlen de tota la setmana que ve, què diuen?
Diuen que la propera setmana serien les temperatures normals.
Normals,
normals
del juny, eh?
Per aquestes dates, però com anem 3 graus per sota de lo normal, les normals del mes de juny serien 30, però les normals de finals de juny són 32. És a dir, que tindrem calor a partir de diumenge, començaria el calor, i la setmana que ve totes les temperatures màximes de les tardes superaran els 30 graus a la meitat sud de Lleida, a la Conca de Tremp, fins i tot se poden arribar a la Seu d'Urgell, tota la vall del Segre, i per sobre de 25 a la resta del Pirineu.
Molt bé.
És a dir que ja s'ha acabat el temps tan suau que hem tingut i tan húmid. Comença el temps d'estiu, sec, assolellat, i en unes tardes de més de 30 graus fins a 35, podrien arribar algun dia de la propera setmana.
No, sí, ara ens vindrà de cop, ja m'ho sé, això.
Exactament.
Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, com sempre, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom i molta salut.
I ara ens n'anem a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que hi ha hagut dos detinguts a Torregrossa per un cultiu interior de marihuana amb prop de 2.000 plantes. Els Mossos també els acusen de punxar la llum per endollar-s'hi i alimentar les làmperes i els equips d'aire condicionat de la plantació. Hassel, el raper lleidatà, descarta exiliar-se en cas que el jutge l'ordeni entrar a presó per enaltiment del terrorisme. La plataforma de suport al raper lleidatà ha convocat concentracions arreu de l'Estat pel proper 4 de juliol. És darrera hora, perquè, segons el raper, tot sembla indicar que en qualsevol moment el poden requerir perquè ingressi a presó. Recordem que aquest matí s'ha hagut d'aturar un tren de mercaderies perilloses entre Raimat i Lleida per una avaria a la catenària. Renfe ha activat una locomotora de gasoil per retirar el comboi que s'ha quedat parat justament en un túnel. Se segueix treballant en la reparació d'aquesta catenària. I Afrucat diu que les pedregades del mes de juny fan reduir la previsió de la producció catalana de fruita de pinyol un 28%. Calculen que per primera vegada en més de 10 anys la collita de préssecs i nectarines no arribarà a les 400.000 tones. De fet, preveuen que aquest any es quedaran sobre les 350.000 tones, lluny de les 413.000 que havia previstes fa només dues setmanes, al mes de maig. I Agroseguro estima en uns 20 milions d'euros els danys de la pedregada d'aquest passat dimarts al Segrià, sobretot en fruita de pinyol. Teresa Jordà parla d'una afectació econòmica molt important als municipis i reclama agilitzar els peritatges i que, a més, es facin de manera correcta. Amb dades de la Covid-19, del coronavirus, doncs per tercera setmana consecutiva la demarcació de Lleida lidera la incidència acumulada setmanal de casos per cada 100.000 habitants a l'Estat espanyol. Segons les dades, són provisionals, del Ministeri de Sanitat i del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. De fet, en les darreres tres setmanes, la província de Lleida ha estat la que més casos per cada 100.000 habitants ha tingut i en la darrera, del 8 al 14 de juny, la única que té més de 10 casos per cada 100.000 habitants. De fet, s'ha situat en els 12,65 casos per cada 100.000 habitants. Repeteixo el que hem dit abans. Això és perquè ens preocupem? Doncs, home, no, perquè la tendència és a la baixa. El que sí és que som els que en tenim més, però en tenim menys que la setmana passada.
i menys que fa 2 setmanes, i molt menys que fa 3 setmanes. Per tant, la tendència és a la baixa. Ara, això sí, mira, som els que en tenim més amb aquest còmput d'afectacions de cada 100.000 habitants, que ens dona una radiografia de tot el territori espanyol, som els que en tenim menys. Si la tendència és a la baixa, no ens hem d'alarmar. Ara bé, quan la tendència, si és cada que va passant, no dic que hagi de passar, espero que no, s'inverteixi i sigui a l'alça, llavors sí que haurem de preocupar-nos. Però recorda el que et dic sempre, que em faig pesat, ho sé, distància física, 2 metres, al carrer, a qualsevol establiment, mascareta, però ben posada. Mascareta ben posada, ha de cobrir el nas i la boca i ben ajustada. I si fa calor o ens molesta, doncs què hi farem? Però ho hem de portar per protegir-te a tu, per protegir els demés i per protegir els que conviuen amb tu, perquè si tu t'encomanes del coronavirus, doncs abans de que comencis a tenir símptomes tu ho pots transmetre, això. Per tant, només per això ja ho hauríem de tenir claríssim, que hi ha molta gent pel carrer que no en porta, o la porta mal posada, que aquesta ja és el súmum, I després, recorda, rentar-te bé les mans i no tocar-te la cara. En fi, doncs, amb tot això, jo crec que la tendència haurà de seguir sent a la baixa fins que arribi el punt de la erradicació, a veure quan arriba, i que haurà de venir acompanyat, evidentment, de la vacuna. Aviam, aquí portem 3 mesos amb la dichosa història del coronavirus i de la Covid-19, més de 3 mesos. Ara les xifres són bones, molt bones, i sembla que ens n'hem oblidat. A d'altres punts del món, a Sud-amèrica, per exemple, ara estan, doncs, com nosaltres estàvem al març, estan en ple ascens. O sigui, veieu que aquest coronavirus donarà la volta al món, un organisme que no es pot considerar ja sabeu que els virus no es poden considerar ni organismes vius. Estan allí, entre la matèria inerta i un ésser viu. Està al mig. Doncs, i és petit, molt petit. Doncs ja veieu que donarà la volta al món i, home, no diré que paralitzarà el món, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la sostracada a nivell sanitari, a nivell social, a nivell emocional i a nivell laboral i econòmic. Déu-n'hi-do la sostracada que ha fet el planeta i que està fent, i que recordo que fins que no surti la vacuna, aviam, haurem de tenir molta cura a tot i els repunts seguiran existint i hem d'anar molta cura, perquè fins que no surti la vacuna no hi ha res a fer en aquest aspecte. Per tant, atents a que surti la vacuna i que en puguem gaudir tots plegats. Anem a fer una pausa i de seguida parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González.
Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados, a Balaguer i Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 0555 i 973 27 27 99.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973 74 80 64. Salut i sort!
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs va, que cada dia la faig començar més tard i, clar, llavors, o la faig córrer molt, que en sap, jo poques persones conec que puguin parlar tan ràpid com la Laura, o m'he d'allargar molt, perquè és que el que explica és tan interessant que no la puc deixar tallada al mig. Divendres de cine, Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs, bueno, això de bon dia és un dia, perquè això sí. Està més tapat que...
Bueno, l'home no del... El nostre meteoròleg ja ens ha dit que cap allà a les 3 s'obriran clarianes, que dissabte a les 23 hores i no sé quants minuts entrem a l'estiu i que de cara a la setmana vinent pujaran les temperatures i ja fregarem els 30 graus. Per tant, ja tenim aquí l'estiu, eh?
Molt bé.
Bueno...
Perdona,
t'he dit, ja tenim aquí l'estiu pensant que era una estació que t'agradava. No sé si és la teva estació preferida o no. Que no n'hem parlat mai d'això, eh?
M'agrada tot l'any, a mi.
Bueno, tu tot terreny, doncs.
Sí, tot terreny. Vale. Sí, si no pateixo al·lèrgies de primaveral, vale. Jo... Estic adaptada al clima tot l'any.
És veritat que de vegades diem, ahir la primavera és maca perquè és la vida que s'obre pas a través de que s'ha quedat endormiscada durant tot l'hivern, però clar, la gent que té al·lèrgies, la primavera li va fatal, li va molt malament, és veritat, no hi pensem mai en això. Per cert, Laura González, vinga, anem a parlar de cinema, però abans, no et preguntaré si has anat al cine, però has encetat alguna sèrie nova, alguna pel·lícula que no havies vist?
No. No. Bueno, sí, he vist pel·lícules, vaig veure esta de la Ciutat Blanca, que vaig llegir la novel·la en el seu moment i m'apeteixia veure com eren els personatges. La pel·lícula sembla un documental de Runner, els protagonistes es passen la pel·lícula corrent, ¿vale? I suposo que la pel·lícula té el seu sentit si t'has llegit la novel·la, perquè jo la vaig veure a la meva parella, que no l'ha llegit, i em va dir, pues no hi ha res, clar, tot en connecta i tal, però jo que si l'he llegit, pues bueno, pues me va
per cert... Per cert, ara que dius això, tu ets bona lectora, no?
Sí, ja saps, sí, molt lectora.
Avui ens ha deixat el Zafón.
El Carlos Ruiz Zafón, sí. Ja he llegit la seva trilogia, ja, bueno, pues mira...
Escolta, és tan bona com diuen, sense que haguis de fer spoiler?
Mira, jo te'ls ordenaria 1, 3 i 2. A mi el segon, el del Juego de l'Àngel, m'ha semblat bastant fluixet, però el primer és una meravella. Molt ben escrit... molt ben ambientat, a part a Barcelona, en una època de postguerra, que alguns recordaran encara i tal. El llibre està molt bé. La veritat és que el primer jo recomano encaridament la seva lectura.
Bueno, ja és el tercer llibre en castellà més llegit de la història, crec, si ara no vaig errat. Bueno, ha estat una pena. A poc més de 50 anys, el càncer que ens ha deixat sense aquest escriptor que la veritat és que a nivell internacional tenia ja molt de ressò. I...
Sí, i de fet estava molt connectat també amb el món del cine, perquè era guionista, per això vivia a Los Ángeles,
clar.
Perquè treballava allí, clar. Bàsicament.
En fi, bueno, mira, això és l'actualitat, ha passat avui i per això ens en fem ressò. Ara anem a parlar de cinema, quin tema ens portes avui?
Bueno, a veure, Ricard, és un tema ampli. O sigui, que serà avui, el proper divendres i el proper divendres,
vale.
També.
A veure si ho podem ensenyir a tres divendres, eh? T'ho dic perquè ens en queden quatre, només.
Doncs bé, jo faig un exercici de memòria, vale? Una mica de nostàlgia i passió pel cinema. Faig un pupurri i me faig la meva recepta, no? Llavors, aquest programa és per cinèfils, però també per curiosos i gent que vulgui conèixer, pues, una mica d'on venim en termes cinematogràfics, no? I us vull fer una repassada, doncs, alguns títols que enguany fan 100 anys, 70 anys, 50 anys, 20 anys i 10 anys.
Ah.
Vale? Una mica així per ficar-vos en context. Vale? Motiu pel qual, com comprendreu, doncs dividirem el programa en diversos episodis.
Val.
Si no ens da la vida.
O sigui, a anem...
Una música
cap on anem?
Cap a... Ambientem una mica. Viatjarem als anys... al 1920.
Vinga. Home, sona molt dels anys 20, això, eh? Clar, fa 100 anys, sí. És que ara dic, la dècada dels 20, clar, aquesta també és la nostra, també, la que començarem és la dècada dels 20. 100 anys,
claro,
ja, claro. Separen aquesta cançó, per exemple, d'avui. T'ho dic perquè és fàcil de dir-ho, 100 anys. Tu, amb 100 anys passen moltes coses, eh?
No, doncs sí, jo crec que pocs oients, si no cap, quedaran dels que podrien haver vist aquestes pel·lícules que us diré ara al cine, no? No obstant, joves d'avui en dia també podeu trobar-les, online, o bé aprofitar programacions de filmoteques per profunditzar en algun gènere o en algun director en aquests monogràfics que normalment proposen les filmoteques, o sigui, redescobriu-les.
Viatgem cap a l'any 1920, exactament, no a la dècada dels 20,
sí,
a l'any 1920, que és la que fa 100 anys.
Sí, llavors, als anys 20, 1920, estaba de moda el estil flapper. Y bueno, iba a ser Keaton, que había dejado de hacer las películas del gordo y el flaco amb Fatty Arbuckle, doncs també estava de moda, no? El cine era mut, ¿vale? I s'estilava dins del celuloide l'expressionisme alemany i el gènere de terror i suspense, no? El flapper, que suposo que us heu quedat així com eng, que diu sí. Aquesta, no? El flapper és aquest estil de moda dels anys 20 que van popularitzar algunes noies joves que portaven faldilleta curta, el cabell tallat així en un pentinat anomenat bob, que ara també s'està portant bastant de moda, no? Així curtet, no? Que són les espatlles, no? I van revolucionar una mica el món de la moda. I, de fet, hi ha una pel·lícula de l'any 1920 que es diu The Flapper, no? I explica una mica en què es basaven aquest nou moviment d'indumentària i d'estil, no? D'estil de vida.
Estem parlant de fa 100 anys, ja?
Sí, sí. I de cinema mut, vull dir, situeu-vos, no? I perquè pel que fa al gènere d'expressionisme alemany, que us comentava també amb noms com Fritz Lang, Murnau, Weine, van néixer clàssics del cinema com El gabinete del doctor Caligari o El Golem, que són dues pel·lícules que, si les veieu, tenen molta fantasia en si. De fet, El Golem té un stop motion que per l'any 1920 està molt i molt bé, no? També tenia cabuda, com us deia, les cartelleres, el gènere del cinema de terror i el suspense, amb títols com Dr. Jekyll i Mr. Hyde, la protagonitzada per John Barrymore, però també hi havia suspense amb films com The Penalty, de Lon Chaney, que, com a curiositat, aquest mateix any havia de sortir una altra pel·lícula amb el mateix títol, The Penalty, no? I a l'últim moment, abans de la distribució, el van haver de canviar perquè, bueno, perquè la de Lon Chaney s'estrenaria abans, no? Així, doncs, la segona pel·lícula va passar a anomenar-se The Tatler, vale? Ah. També l'any 1920, Les dues tormentes, de Griffith, basada en una obra teatral homònima, va ser el més proper que es va fer a una superproducció per a l'època, ¿vale? I llavors es rodava de forma molt teatral, es muntava un escenari o es muntava una localització i a partir d'allí es gravava, però els tiros de càmera com a que diguessin que els va inventar justament aquest director, no? Griffith, aquest plano contra plano, diferents tiros de càmera, la il·luminació i tot això, doncs Griffith és el pare d'aquest tipus de muntatge modern del que encara avui en dia disfrutem. Una mica de forma més frenètica, sí, perquè avui en dia estem acostumats a uns inputs, a un ritme que és molt vertiginós. Clar, vosaltres veureu les pel·lícules aquestes avui en dia i direu, ostres, però si són lentes, no? O sigui, se'n fan lentes els diàlegs, se'n fan lents els planos, però clar, heu de contextualitzar.
També. Bueno, també et diré que n'hi ha algunes de l'actualitat que se'n fan una mica massa ràpides. A mi hi ha certs moviments de càmera que comencen a sobrar. No, home, hi ha pel·lícules que se'n abusa molt. O que la càmera no estigui fixa, saps? El pla que es vagi movent amunt i avall i vinga, aviam. No sé, a mi hi ha pel·lícules que em sobren. O en excés, ja. O està en excés.
Ja t'entenc. Pues bé, que sàpiguis que així com hi ha coses que ara van més ràpid, hi ha coses que encara es mantenen des de fa 100 anys. De fet, a 1920 es va fer una pel·lícula que es diu La marca del zorro, de Douglas Fairbanks, que bueno, ja veurem que és un personatge recurrent dins del món del cinema. Cada dècada o cada 20 anys es repeteix una pel·lícula del zorro, no? com a icona o com a personatge pues, repetitiu dins de la història del cine. No? Llavors, en aquesta època en la que encara no existien ni tan sols els premis d'Òscar, vale, que no seria fins a l'any 1929,
imagina't.
Doncs com us deia abans, Buster Keaton va protagonitzar una comèdia romàntica amb modes de mitjometratge, vale, que eren unes produccions que no duraven ni mitja hora, no? I aquesta s'anomenava Una setmana, no?, el vendria. Llavors, doncs, bueno, també feien aquests mitjometratges, que era un tipus de producció molt habitual, no?, com deia. I jo d'aquí destacaria Haunted Spooks, de Harold Lloyd, que va sobre misteri i activitat paranormal amb tocs d'humor. Una mica el que seria l'embrió del gènere cazafantasmes, perquè ens l'entenguem, vale? Ja veieu que el cinema en aquella època era molt embrionari, ni tan sols hi havia això, no hi havia els Oscars, la gent feia una mica el que podia. Llavors, mireu-les amb carinyo aquestes pel·lis, ¿vale? Perquè si no us heu sentit prou bé, doncs ara us recomano veure aquestes produccions per reeducar una mica la mirada sobre el cinema, no? Que per acostumar aquest ritme de muntatge frenètic, no? A altres èpoques, també, clar. No? A un context històric i tècnic concret d'ara fa un segle que, bueno, audiovisualment no estaven tan saturats, no eren marques ni empreses les que patrocinaven pel·lícules, però tant, no necessitaven tants planos ni tant metratge, ja veieu, 25 minutets, veieu allí, a Buster Keaton, intentant lligar-se amb una noia, que ni tan sols parla, que surten els títols de baix, els aneu llegint, i tranquil·lets mitja hora. Molt fent, aquesta pràctica.
Que bé, la durada, vull dir, la durada, per mi... O sigui, jo aquestes pel·lícules de més de 120 minuts, per exemple, de l'actualitat, o 150 minuts, o 180, jo és que ho trobo una aberració, això. Però bueno, això va a gustos, eh?
Bueno, clar, va a gustos i bé, vull dir, a mitja horeta pues, avui la pot trobar qualsevol i aquestes pel·lícules, a més, jo crec que deuen estar en domini públic, inclús les podeu descarregar. Ja ho sé,
home, segurament, sí, sí. Home, ja, sí, oi, el proper dia t'ho dic, hi ha una web o una aplicació on es poden trobar les que ja els seus drets han caducat i que és legal descarregar-te-les, ja t'ho diré, segurament ja la saps, ja ho busco i t'ho dic.
Molt bé, vinga, tornem a viatjar en la meva màquina del temps.
Vinga, cap on anem a veure. Aquesta música també és de cine antic, per entendre'ns.
Doncs aquesta banda sonora va guanyar l'Òscar, que llavors, ara els anys on ens n'anem ara, el 1950, ja existien els Òscars, i aquesta banda sonora doncs va guanyar l'Òscar.
O sigui, ara ens n'anem al 50, eh?
Sí.
Clar, que fem un salt de 30 anys que no veguis.
Clar, però és que hem d'arribar fins al 2010-2020, doncs hem d'anar per feina.
Vale, venga.
O sigui, ara és pel·lícules que aquest any, enguany, fan 70 anys. Perquè us situeu.
Vale, 70 anys, vinga.
Algun oient i algun espectador encara haurà pogut veure alguna d'aquestes pel·lícules, vale? Sou especials, o sigui, aquí a la gent que ha pogut veure aquestes pel·lícules al cine, pues, dir-los-hi que si ens estan escoltant, pues, que són molt especials i que la seva memòria, pues, és important per a les generacions avui en dia, també. Vale? Llavors, aquí aquesta pel·lícula es va traduir com a El crepúsculo de los dioses. El seu títol original és Sunset Boulevard i està dirigida per Billy Wilder i té com a protagonista una Gloria Swanson eterna, vamos. O sigui, te fico un gif i dius, ah, sí, aquella pel·lícula, ¿vale?
Clar.
Avui en dia és que funcionem amb gifs i amb imatges, no? Llavors, és una pel·lícula que fa cine sobre cine, ¿vale? I és cinema negre. I va sobre aquest canvi del cine mut al cine sonor, una mica en plan com es va fer amb Cantando bajo la lluvia, però vinculats doncs, amb aquests trapitxeos dintre la indústria de Hollywood, per això El crepúsculo de los dioses.
Uh-huh.
El cine negre se deportava molt també en aquella època. Penseu que el 45 havia acabat la Segona Guerra Mundial i bueno, havia començat una mica el que seria la Guerra Freda, no?, dels anys 50. Llavors, tot el tema de l'espionatge i aquestes pel·lícules històriques en plan Casablanca, doncs era un gènere que s'explotava llavors.
Escolta, perdó, perquè clar, és que m'ho poses al punt. Tu com a cinèfila i posicionada en contra de totes les injustícies socials del món, estàs d'acord que, per exemple, HBO hagi retirat Lo que el viento se llevó pel tema del Black Matters aquest?
És que és història, vull dir, hem de conèixer la història per no repetir els mateixos errors. No estic d'acord.
No, és que per aquesta regla de tres... Però per aquesta regla de tres hauríem de retirar qualsevol pel·lícula que es mati algú. Perquè, clar, com que també és... A veure, un assassinat és... vull dir, ja, és una cosa il·legal, no? L'hauríem de retirar. És a dir, és que jo crec que estem creuant una línia molt perillosa, en la que a nivell de cultura i d'espectacles podrem... O sigui, si al final comença a haver aquestes censures socials, pot ser un problema. És a dir, ens omplim la boca de lo de la llibertat d'expressió, però si comencem a pressionar perquè retirin pel·lícules, perquè toquen temes espinosos, vaja, no sé si és aquesta la feina que ha de fer el món dels espectacles.
Jo personalment crec que han de servir per educar, o sigui, per ser instructius, no? per conèixer i per emocionar-nos també en certes situacions. Vull dir, si al final ens comprometem amb un tema social també, encara que no l'haguem viscut, potser és perquè hem llegit un llibre, ens hem informat, hem vist alguna pel·lícula, llavors està bé veure-ho com a exercici històric i d'aprenentatge, no?
Clar.
De poder comparar i veure quina evolució hem fet, però no, la retirada no em sembla bé.
Clar, jo per exemple estic totalment en contra del racisme, val? Ho tinc clar. Però hi ha una pel·lícula del Gene Hackman que es diu Art de Mississippi, que la trobo espectacular, duríssima, duríssima, i crec que tothom l'hauríem de veure, perquè és duríssima i et deixa una lliçó de vida interessant. Però clar, tracta d'un tema molt espinós. No li veuria lògica que la retiressin, per exemple, no li veuria el lògic. Vull dir, no t'arregla res a la vida real que et retirin o no una pel·lícula així. I et dic, per aquesta regla de tres, qualsevol pel·lícula que parli d'un assassinat, doncs l'haurem de traure, perquè clar, si no... I a partir d'aquí, doncs... Vaja, no ho sé, jo el tema manipular la cultura per aquestes pressions socials no l'acabo d'entendre. I HBO s'ha doblegat aquí amb el tema de Lo que el viento se llevó. Vull dir que, aviam, això és un clàssic, clàssic, clàssic. Per això jo crec que ha tingut tant ressò. En fi, va, que no... Clar, és que toquem temes que són actuals i com que tinc aquí, doncs els toco.
Clar, i et prenc temps. Estava a 1950, Ricard? Vull dir.
Bueno, no, sí, però el tema aquest que jo treia és actual. Va, estem a l'any 50, sí.
Sí, època dorada hollywoodiense. El cine negre, com us deia, amb el Crepúsculo de los Dioses com a capdavantera, doncs també tenia títols com, per exemple, Nadie puede vencerme, de Robert Wise, sobre un boxejador, la carrera del qual és nefasta. No sé, després també feien molts westerns, per exemple, El pistolero, amb Gregory Peck, o John Ford, que va fer Rio Grande, o el maestro de Wagon Master, això també Winchester 73, Rio Grande va ser John Ford, com us deia, amb John Wayne i Maureen O'Hara, per a que la situeu una mica. Després de Charrota, amb James Stewart, per exemple. Com a comèdia, sí, va bé, pues El padre de la novia, de Vincent Minnelli, Nacida ayer...
Com El padre de la novia, de Vincent Minnelli, que no és de l'Steve Martin?
Sí. Bueno, però aquest és un remake que vam fer molt després, la que jo et dic és amb Spencer Tracy...
O sigui, l'original és del 50.
Sí, 1950.
La buscaré, no l'he vist.
Ah, pues mira,
i la versió de l'Steve Martin m'agrada molt, per això.
Sí? Ostres, pues jo mira que és un tipus de comèdia americana que no...
És que Steve Martin a mi m'agrada, per això t'ho dic, més que la pel·lícula m'agrada l'actor. La buscaré, va, a mi m'ha agradat, veus? Sempre aprens alguna cosa amb la Laura.
Sí, doncs mira, de comèdia també hi va haver una que es va dir Nacida ayer, dirigida, bueno, era una comèdia romàntica, dirigida per James Cukor, que aquells mateix anys, és que claro, els directors llavors, pues igual feien dues pel·lícules a l'any. O sigui, era increïble, no? La productivitat que hi havia al 1950 i les ganes de fer cine i que l'engranatge de la indústria seguís funcionant, no?
Sí.
Llavors, George Cukor aquell any també va fer Su propia vida, un melodrama amb l'Anna Turner, també molt recomanable. Què més? Doncs pues mira, aquell any, al 1950, quasi tots els Oscars els van portar una pel·lícula amb Betty Davis i Ann Baxter que es diu Todo sobre Eva. Que si no l'heu vist, també us la recomano molt. De fet, bueno, també van fer el mateix director, que ara no em ve el nom, de Todo sobre Eva. Bueno, va fer una altra pel·lícula que es diu Odio entre hermanos, ¿vale? Que també anava una mica sobre la temàtica. Què més van tenir? Cinema negre, com us deia abans, Al borde del peligro, de Otto Preminger, o La jungla de asfalto, de John Huston, amb Marilyn Monroe, que estava viva encara llavors. I... Mira, fica'm la música en quatre, que ja veig que hem quedat sense música i així...
Fa 10 minuts te quedaven 3 minuts.
Vai ràpid, vai ràpid.
T'ho dic perquè, claro, és que jo parlo molt, ja ho sé.
Tranquil.
Sembla una cançó de conte.
Home, és que és un conte.
Ah,
i
sí?
És la banda sonora de La Cenicienta.
Ah, però escolta,
1950.
Sense saber-ho, tu, ara... jo l'escoltava i dic, ui, això... De quin any m'has dit?
1950, està bé subconscient i no ho saps.
Sí, sí.
Doncs bé, Disney ja era una gran empresa, no?, per aquell llavors, i va fer, doncs, La Cenicienta, ¿vale?, i també ja començava a fer pel·lícules amb, bueno, ja feia pel·lícules amb persones, action movies, com per exemple la primera versió de La Isla del Tesoro. També, per a que veieu la dimensió que tenia ja Disney aleshores, es dedicava a financiar documentals com In the Beaver Valley, que és un documental sobre natura que inclús va arribar a les cartelleres de cine, per a que veieu el poderío que ja tenia Disney a l'època. I si us fixeu, totes les pel·lícules de Disney ens indiquen una mica de quina època històrica són. Tu mires La Cenicienta i aquell pentinat, aquells vestits de festa i tal, allò és Grace Kelly, allò són els anys 50. Sí. Vull dir, és fàcil de situar la pel·lícula de Disney en l'època a la que pertany, no? Perquè mostra molt pues, quina era la moda d'aquella època. Ja que parlem d'història, també hi havia cinema històric, per exemple, La Rosa Negra, amb Tyrone Power i Orson Welles, El Halcó i la Fletxa, amb Burt Lancaster. És que ja veieu que allí és on hi va haver... com una mica el naixement i l'explosió de la producció sí. cinematogràfica en diferents gèneres i amb, per exemple, es va fer un biopic d'un trompetista de jazz que es deia Dix Beiderbecke, amb Kirk Douglas i Lauren Bacall, que ara no recordo el títol de... ja te'l diré.
Ja buscaràs.
Però el biopic musical ja va començar a emergir.
Veus? Imagina't. Laura, ja ho sé que tens molta més cosa, però ho haurem de deixar aquí, ja.
Molt bé, doncs el pròxim dia us explico el que feien a l'any 50 al món i a Espanya i a Europa i començo també amb la resta d'anys que ens queden, que són molts títols que només agafaré els més importants.
Què anava a dir? Dic, també es feien coses, fora de Hollywood? Bueno,
i tant, i tant.
Divendres vinent ho sabreu.
Molt bé.
Laura González, una abraçada.
Bon cap de setmana.
Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Uno de vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
Ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía en Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo, y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Listo, depósito lleno, nos vamos.
Pero si no has ido a pagar.
Ay... Creía que te lo había contado. He pagado desde el coche con la aplicación Wilet. Muy cómodo y además con descuento.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, l'Espai Groc, que ens acompanyarà des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda. I hem dit que ens n'anàvem directes cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Allí tenim connexió amb la seva directora, amb l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Des de la Biblioteca Pública de Lleida. Escolta, que hi ha alguna cosa que hagi canviat a la biblioteca amb això de que... Bueno, ahir vam estar en fase 3, abans d'ahir en fase 2, avui estem a la fase de la... No sé com li han dit.
La represa.
Això, de la represa. I dilluns estem a la nova normalitat. Bueno.
Bueno, la veritat és que tot plegat és una mica complex. Nosaltres estàvem treballant i ho teníem ja tot a punt per el dia 25, que és el dia que havíem acordat diferents biblioteques, d'entrar ja a la fase 3. Uh-huh. Ja preparar els espais, fer espais de consulta, bueno, una mica els serveis que es podien donar a la fase 3. Ara la veritat és que no sabem si el dia 25 obrirem amb aquesta fase 3 o ja esperarem a la setmana del 29 o cap a l'1 de juny, ai, de juliol, ja per obrir amb la nova normalitat.
És que clar, estem parlant del juliol ja, eh? És que sí. Ho dic perquè jo reconec que hi ha hagut una època de l'any que el temps ens ha passat molt lent, però és que ara estem fent plans ja pel juliol, perquè és que clar, sí. estem a 19 de juny, és que estem a la segona quinzena del mes de juny, és que va ràpid això.
Sí. va molt ràpid, va molt ràpid. La veritat és que t'ho dic, i nosaltres ara amb molta incertesa, perquè encara ens falta que tinguem els, una mica tenim ja la instrucció que ha sortit de la Generalitat, però ens falta el pla sectorial que s'afecta directament a biblioteques, tot el tema també de personal, a veure com quedarà.
Bueno.
I quan tindrem tota aquesta informació, nosaltres ja pensem bastant com pot anar. Vull dir, en principi la reobertura de la biblioteca serà pràcticament amb un 80-90% de recuperació de tots els serveis i d'espais. El que passa que amb tot aquest tema de la distància de seguretat, doncs bé, estem calculant,
clar,
al principi eren 2 metres, ara ha passat a ser 1,5 metres, i bé, ara estem recalculant tot el que podrà quedar obert i tot, i bueno, i espero que com a molt ara l'1 de juliol ja puguem obrir amb normalitat.
Déu-n'hi-do com us maregen. De totes maneres, podeu seguir llegint i podeu seguir traient llibres de préstec de la biblioteca, que només us heu d'apuntar a la web a través d'un correu electrònic o trucar directament i us diran el dia que podeu anar a buscar-ho, us ho tenen preparadet i, escolta, tu endús cap a casa i tornar-ho igual, o a la bústia que tenen a fora
igualment,
o tornar-ho allí.
O a dins. I la veritat és que, bueno, sabem que no és l'ideal, perquè realment no és el mateix vindre a la biblioteca i agafar-te el que vols o demanar el que vols, que fer-ho amb aquest punt intermig que és el telèfon, el correu o el formulari, però bé, amb tot això estem deixant una mitjana de 500-600 llibres a la setmana, perquè hi ha persones que ho han utilitzat, que ho estan utilitzant, i esperem que la setmana que ve ja sigui la darrera setmana que calgui fer-ho d'aquesta manera.
Molt bé. Doncs aquesta és la realitat a la Biblioteca Pública de Lleida. No sé si heu preparat alguna cosa de cara a la setmana vinent que tenim Sant Joan.
Nosaltres continuem amb les activitats virtuals, que bueno, participem i molt activament en una activitat que és Vull escriure el llibre, que a més els nanos joves poden participar en l'escriptura activa i dinàmica d'un llibre guiat per un escriptor. I ara, a més, hem iniciat un nou projecte que està adreçat a joves d'entre 8 i 14 anys, que els proposem que ens facin arribar un vídeo amb les portades dels llibres que hem llegit a casa durant el confinament i que creïn una història.
Ah, molt bé.
O sigui, que a partir de les portades, és una cosa que ha començat a sortir bastant a les xarxes, que s'inventin una història.
A més, escolta, els joves fer vídeos ara, vaja, em tenen la mà trencada, eh?
Per això, llavors els proposem això, que sigui una forma de recomanar les lectures, però a més creant una història. Veuran, si entren a la nostra pàgina web, veuran el vídeo d'exemple i de model que ha fet la bibliotecària, Josep Nofre, i us seguint una mica l'estil de lo que ha fet ella, els proposem, un, crear una història, i dos, a per mitjà d'aquesta història, recomanar-nos els llibres que ells han llegit aquest durant el confinament.
Molt bé. Doncs, escolta, propostes que les trobeu a la web i a les xarxes socials de la Biblioteca Pública de Lleida, que estan molt actius. De moment tenim aquest servei de préstec, és a dir, menys entrar i asseure's dins de la biblioteca, el tema de préstec, no només de llibres, també d'obres audiovisuals i de CDs, de música i revistes, tot
i
això.
I còmics, tot el que està en disponibilitat.
Clar. Jo conec una jove que estava apuntada en un grup de lectura, i jo no sé si aquests dies ha aprofitat i ha estat llegint o no. Marta Salla, què tal? Bon dia.
Bon dia i gràcies per la de jove.
Home, clar, com parlem de... Et tocarà participar en aquesta activitat de fer el vídeo, de les portades.
Ui, jo de vídeos no... Veus, perquè no sóc jove, perquè els vídeos jo ja no...
Ara t'has delatat.
Ara m'he delatat.
Ja, molt bé. Bueno, la Marta, el grup de lectura que va estar, van ser les darreres sessions de forma virtual.
Veus?
Com van anar, Marta?
Sí. Molt bé. Molt, molt bé.
Sí.
La Anabel, la veritat, és que és molt bona conductora dels grups de lectura i les participants que hi eren, perquè no hi havia tot el grup, fan aportacions, la veritat és que unes reflexions que molt bé, a més que les lectures també saben molt bé i...
També us dic que les reunions que feu els grups de lectura són magnífiques a nivell personal, vull dir, a nivell presencial, vull dir, però ull, que de moment, potser la temporada vinent, us haureu d'acostumar a fer-n'hi de tant en quant alguna d'aquestes, de manera no presencial, sí, o sigui, virtual, però no perdre aquest gust de llegir, no?
Estem treballant nosaltres, Ricard, precisament, en fer grups de lectura que, en lloc de ser de la durada de tot l'any, potser seran només de 3 mesos en 3 mesos, de manera que al començament del grup ja donarem totes les lectures, ensenyarem als participants del grup com fer la trobada virtual, perquè clar, ens hem trobat amb persones que ho tenim més difícil. Llavors farem una sessió explicant com fer-ho des d'un mòbil, com entrar en una comunitat que en diem comunitat Calfi, i des d'allí fer, si calgués, la trobada virtual. O sigui, que d'alguna forma ara ens va agafar sense preparació,
però
la nostra intenció ara és que de cara al curs vinent tenir preparat sempre aquest pla B per si que es passés alguna cosa.
Molt bé. Doncs, mira, en aquest punt acomiadem a la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que ens porta grans informacions, com sempre, l'Antònia Capdevila. Antònia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bona revetlla.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja ens atansarem a les 2 de la tarda, Marta, perquè la setmana passada ens vas dir, escolta, encara no us puc dir, però estem treballant en moltes coses, Jo crec que alguna cosa haurem d'explicar ja, eh?
Mira, alguna cosa, per això avui t'he demanat de participar a l'Espai Groc, perquè dic, alguna cosa hem de dir, hem de començar a dir, perquè la gent no deu pensar que estem desaparegudes, perquè aquesta setmana hem obert aquí.
Us dic que treballen moltíssim, la Pur i la Marta i tots els seus equips, han estat treballant moltíssim per reubicar... No, t'ho dic perquè jo, a la meva manera, des de la ràdio, també he organitzat espectacles, concerts, històries. No sabeu el mal de cap que és reubicar dates.
Sí.
Però un mal de cap...
I la gent es pensa... perquè diuen, perquè sostenen una cosa que s'ha de celebrar al setembre. Doncs perquè aturar 3 mesos una cosa que s'ha de celebrar al setembre, dir que ja no arribes a temps a poder-la celebrar al setembre, perquè 3 mesos... sense treballar o treballant d'una altra manera i amb incerteses i així, i llavors moltes coses s'han hagut de suspendre per això. Nosaltres, de moment, ho hem pogut ajornar tot i recol·locar tot.
Vale. Ja vam avançar la setmana passada que estàveu treballant per l'estiu, ja. No per la tardor, per l'estiu, eh?
Exacte. Ara estem a tope. De fet, porto asseguda des de fa potser 4 hores a la cadira davant de la pantalla, que ni m'he aixecat, i no me n'he adonat que era l'hora ja de l'Espai Groc, perquè estem preparant un programa amb més de 60 activitats culturals aquest estiu a la ciutat.
Molt bé.
I a la ciutat, vull dir, a tota la ciutat, serà un programa descentralitzat per a tots els barris. No us hem detallat el programa perquè encara no... el tenim tancat, evidentment, a nivell intern, però ja estem treballant. Uh-huh. Però sí que podem avançar, que seran entrades gratuïtes, a més de 60 concerts, espectacles de teatre, pel·lícules de cine, espectacles familiars, música des de hip-hop i jam sessions fins a música clàssica i cant líric, hi haurà de tot, de música. I tindrem molts espais a tota la ciutat, a tots els barris, fins i tot Raïmat, Magraners, Secà de Sant Pere, Bordeta, Mariola... centre històric a tots els barris i per a tota la ciutat. Jo penso que és un pas molt important, que és una cosa que Lleida necessitava, però que a més en aquestes circumstàncies de clausura en què ens hem trobat i que ara sortim a respirar, doncs era molt necessari.
Clar.
I que, clar, les noves normatives... I tot
això anava a dir, adaptar-se a les noves normes de seguretat també és un hàndicap, eh?
Sí, això ens costarà, però ho farem. Serà tot amb espais oberts, tot de cara a vespre nit, però amb reserves prèvies. Entrades gratuïtes, però amb reserves prèvies, posarem facilitats per a les persones que no vulguin fer per internet, ho podran fer per telèfon, però, i més amb la normativa nova d'ahir del Procicat, necessitem tenir un registre de tots els assistents i reserves prèvies, distàncies físiques, mascareta obligatòria, però podrem gaudir de la cultura. I un altre punt que em deixava, que és molt, molt important d'aquesta programació, és que gairebé tots són grups locals, perquè hi ha molts artistes a la ciutat i és un moment que necessiten molt la nostra ajuda i que la gent també necessita veure'ls i conèixer.
Clar. Doncs això del control és una cosa que ens hi hem d'anar acostumant, eh? Allò de les aglomeracions s'ha d'evitar, almenys fins que hi hagi una vacuna. Hi haurà espectacles en obert, a l'aire lliure, gratuïts, però ha d'haver un control. I això és una cosa que no hi hem de posar mala cara, que és així. Ha d'haver un control d'aforament total, com es distribueix la gent al recinte que s'habilita per fer tot això, i després el seguiment és perquè si hi ha una persona que dona positiu, doncs ha de saber on ha estat.
Exacte.
És això només. Si tu portaves mascareta, doncs pots estar tranquil, però per si a cas, eh? Per si a cas.
També ho fan a la perruqueria, doncs també ho farem al teatre. I
clar, clar. Vull dir, és que això és una cosa que ha vingut per quedar-se de moment i que ens hi haurem d'acostumar i no fer-hi mala cara. És a dir, quan tu t'apuntis al teatre d'escorxador i et diguin, escolta, que m'has de dir i jo et he de dir quin dia vens i en quina hora entres, doncs no hi posem mala cara, perquè això passarà al futbol, passarà als espectacles, passarà als concerts, passarà al cinema. Al cinema ja ens podem oblidar d'allò de fer cua a tots allí. No, no, aquí hi haurà un dia i una hora d'entrada i serà esglaonat per files o no sé com ho faran. Però ens hem d'anar oblidant del tema d'aglomeracions. Serà tot més ordenat.
És acostumar-se, com que
sí, sí, sí. Però escolta, quasi ho prefereixo, Marta, et diré. Eh? Jo si sé l'hora que he d'entrar, escolta, perfecte.
També està bé, sí. Sí, la veritat.
Per mi, sí.
Per experiències d'altres municipis i d'altres organitzacions, sí que veiem que el públic té molt bona disposició.
Clar que sí.
Que el públic té moltes ganes de tornar a anar a veure...
Aquesta és la clau.
...en viu. I que són molt respectuosos amb tot això, tant la canalla com les persones adultes, amb famílies, tot. La veritat és que estem tothom molt conscienciats perquè ho han passat molt malament, perquè
són tancats. Doncs per tot Lleida... no només d'arts escèniques, també de música. Això és el que ens estan preparant des del Teatre de l'Escorxador. De totes maneres...
el Teatre de l'Escorxador, des de l'Auditori,
sí.
La Regidoria de Festes i Cultura Popular, tota la Regidoria de Ciutat i Cultura...
Des de la temporada, la temporada de Lleida. Dic, de totes maneres, una mica... Suposo que trobes a faltar la sala 1, eh? La sala 1 del Teatre de l'Escorxador.
Bastant. I la de la Llotja, i la sala 2. Aquesta setmana vam anar a l'estiu sempre fent manteniment, estàvem pintant els escenaris, i la veritat és que veure-ho tan buit, i després ens va sortir una gotera...
I tants dies que fa, que estan buits.
Sí, és que... Fa pena i fa molt greu.
Aviat arribarà als 100 dies, que ràpid es diu. Això ja és un terç de l'any, pràcticament.
Ojo, 100 dies. Sí.
És que el 13 de juliol farà 4 mesos, que allò ja és una tercera part de l'any.
És una tercera part.
En fi,
sí.
Doncs ja ho veieu, la temporada de Lleida, que no s'atura, s'ha de readaptar a la realitat que tenim, i ho faran perquè tinguem un estiu el més artístic possible. Mira, per dir-ho així, m'ha sortit així.
M'agrada que ho diguis així, perquè la gent diuen molt cultural, però serà artístic.
Artístic i cultural. Marta Salla, m'alegro de tornar-te a escoltar un divendres més aquí. Gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Una abraçada.
Igualment, gràcies. Bona revetlla.
És veritat, que ara feia referència a la Marta. Bona revetlla. Nosaltres, evidentment, ens tornarem a escoltar dilluns vinent, però ja ho sabeu i ja ens ho diran i ja us ho diré i ens farem pesats que s'han d'evitar les aglomeracions, s'ha de mantenir la distància física, la de seguretat i les mascaretes i no tocar res i rentar-se bé les mans, que ens ho sabem de memòria. 2:30, arribem a les 2 de la tarda. Us dic, 3 darreres hores, les funeràries reporten 4 nous morts per la Covid-19 a Catalunya i, a més, hi ha 154 nous positius testats. Són 7 defuncions menys que fa 24 hores i 3 casos més que en el darrer balanç. O sigui, en quant a positius estem igual, amb defuncions hem baixat molt i això són bones notícies. Això pel que fa a tot l'àmbit de Catalunya. No hem d'oblidar que tenim una xifra de positius alta, 70.216, i 12.495 persones que han perdut la vida, que no les hem d'oblidar mai, per aquesta o per altres malalties, que les malalties són aquelles que t'acaben la vida quan encara no et tocava, ni molt menys. Per cert, que del que dèiem abans d'aquesta nova llei que permetrà fer el que s'anomenava horts solars, la pagesia adverteix que s'ha obert la veda amb les energètiques i demana protecció per als conreus més productius. Unió de Pagesos reclama un model més democràtic i participatiu. Veurem on va parar tota aquesta proposta i tota aquesta història, tenint en compte que, evidentment, s'ha d'estar i s'ha d'apostar definitivament per tot el que faci aquest món més sostenible, o sostenible del tot. Però ull, que no hem de destrossar d'altres històries, I, per cert, parlant d'això, els treballs de reforestació de boscos de l'incendi de la Ribera d'Ebre, de fa un any, han reduït el risc d'erosió en un any molt plujós, que a més han tingut un any molt plujós. Els operaris han construït feixines en més de 300 hectàrees i s'han netejat i reparat 40 quilòmetres de camins. Vinga, que ara sí, ja hi anem directament cap a les dues de la tarda. Com sempre, un plaer que ens hagis acompanyat amb aquests minuts de ràdio. Ja saps, com sempre, que ha estat un plaer. Quan un gaudeix, s'ha de notar, eh? Jo gaudeixo moltíssim amb la vostra companyia, missatges, trucades i parlant i coneixent a moltíssima gent. Dilluns hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20 des de Lleida. Som els de Lleida, que fem ràdio per Lleida, Cope Lleida. Som els que, de les emissores nacionals, són els que fem més minuts de ràdio local. I això és gràcies a tu que ens escoltes. Bon cap de setmana, salut, cuida't. Adeu.